Bona tarda i benvinguts un dijous més al nostre estudi de Vila Urània. Aquesta tarda, a Dones a les Ones, tractarem de persones amb unes capacitats i habilitats fora del comú. A través de les veus d'Eva Vives, Mercè Carrió i Consol Rovira, ens endinsarem en les vivències de grans genis de la història. Gràcies a molts descobriments d'aquests genis, s'han arribat a canviar el curs de la història. A Leonardo da Vinci, que va destacar en diverses arts i ciències durant el segle XV, li haurem d'agrair l'equip de busseig, l'ús d'hèlics per volar o un geni que va ser precursor del paracaigudes modern, tots descrits fins l'últim detall en els seus famosos quaderns. La contribució d'aquests grans genis ha estat, sens dubte, la inspiració que porta altres homes i dones que busquen solucions per a fer la vida dels altres una mica millor. Albert Einstein, Marie Curie, Mozart, Stephen Hawking, Shakespeare han estat considerats grans genis de la història. De ben segur, les històries que ens explicaran la Eva, la Consol i la Mercè ens permetran conèixer més sobre grans personatges de la història mundial. És així? Bona tarda,
bona Eva. Tarda. Eva.
Hola, què tal?
Hola, hola, bona hola. Tarda.
Bona tarda, Mercè. Hola, hola. Estem frisosos per conèixer els vostres genis d'avui. Avui encetem un programa genial. Som-hi?
Som-hi!
Endavant.
Endavant.
Mercè Carrió ens presenta avui la història d'en Buffalo Bill.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal."
Aquí estic, sóc la Mercè Carrió, i avui us parlaré d'un personatge que no és que hagi fet grans meravelles a la vida, però sí que és un personatge genial, com el programa d'avui. O sigui que, mira, serà entretingut. Avui us parlaré d'en Buffalo Bill. Diuen que va tenir 1000 vides i no només va creuar les grans planícies dels Estats Units, quan encara aquests territoris eren pràcticament inexplorats per l'home blanc. Malauradament, eren la llar d'altres éssers humans des de feia mil·lennis, els nadius americans. Aquest aventurer, soldat, explorador i caçador de bisons, que tant va contribuir a l'ocàs dels indis. També va recórrer Amèrica i Europa, al capdavant del seu Buffalo Bill's Wild West, el seu circ del Salvatge West. I ara a qui ens porta la curiositat? Barcelona va ser una de les capitals europees que va visitar en William F. Cody, que era el nom de veritat del Buffalo Bill, d'aquest empresari circense i personatge de llegenda. M'explico. La portada de La Vanguardia del diumenge 15 de desembre de 1889 anunciava l'imminent inauguració d'un hipòdrom amb un solar que hi havia en els carrers Aribau i Rosselló, avui una de les zones més densament edificades de l'Eixample de Barcelona. Les entrades amb seient valien entre 2 i 5 pessetes, una quantitat molt respectable per l'època. Us recordo que aquest diari costava aleshores 5 cèntims, o sigui que el preu d'aquestes entrades eren considerables. A veure, l'arribada de la companyia va estar plena d'anècdotes. El primer que van fer els barcelonins això que és molt curiós, va ser rebatejar a Buffalo Bill com a Buffalo Lull, en català. Aquest trup representava alguns dels moments claus de la història de la conquesta de l'Oest. Els duels, els assaigs, les diligències, el salvatgisme dels indis, la violència a la frontera... La gran publicitat anunciava la presència de més de 180 cowboys, ferotges indis i foragits mexicans, a més de 200 cavalls salvatges i una ramada de perillosos bisons. En realitat, el circ va portar un petit ramat de 20 d'aquests bovins, pràcticament domesticats, a més, eh? Com a anècdota, i aquesta és veritat, l'únic animal que va causar problemes va ser un gos que va mossegar a un nen al descampat d'Aribau amb Rosselló. Encara hi ha al final de la Rambla de Barcelona l'històric Hotel Quatre Naciones, un dels més antics de la ciutat. Allà va allotjar en Buffalo Bill i va rebre a la premsa durant el mes que va estar a Barcelona. L'hotel ha patit successives remodelacions i ja no hi ha cap vestigi directe de la presència del personatge. On sí que es conserva un record material del Buffalo Bill's Wild West és en un hospital, i ara m'explico també. La llegenda urbana diu que dos dels indis de l'espectacle van morir durant la seva estada a la capital catalana. La creença popular sosté fins i tot que un està enterrat en el cementiri del Poble Nou. No és cert. Qui sí que va morir va ser el presentador de l'espectacle, un tal Frank Richmond, però el seu cos va ser embalsamat i repatriat. Dos indius sioux, que es deien el Corp Cataca i l'altre es deia el Falcó Negre, de 19 i 25 anys, van emmalaltir de verola i van ser atesos a la sala d'infecciosos de l'Hospital de la Santa Creu. L'hospitalització va quedar registrada a l'arxiu i encara avui es pot consultar. Aquest sanatori va ser l'embrió del que avui és a l'Hospital de Sant Pau. El document és la prova fefaent de que els dos indis, per cert, mal escrits els noms del registre, només van romandre ingressats uns dies. Vull dir que la llegenda aquí ha anat fent camí. Per desgràcia, va ploure la major part de les 5 setmanes que el Salvatge Oest va estar de visita. El famós hipòdrom, una construcció temporal aixecada expressament per l'espectacle, no tenia sostre. El mal temps va contribuir molt que es venguessin moltes menys entrades de les que tenien previstes. Inclús hi va haver un parell d'indis que es feien fer fotografies deixant-se per guanyar 4 monedes. Per si la pluja no fos suficient, Barcelona en aquells moments va patir una triple epidèmia de grip, còlera i verola. Els més hipocondríacs van dir que no calia acostar-se gaire al solar a Aribau, amb Rosselló, perquè el virus havia vingut amb els indis. Realment era el món al revés. Els nadius americans que a Amèrica van patir més morts per la verola i l'alcohol que per les armes de repetició, ara es veien acusats falsament de propagar malalties a Europa. Una altra anècdota, i que sembla ser verídica, assenyalava que Buffalo Bill va acudir a que li traguessin un queixal a l'Hospital de la Santa Creu i que la peça dental va estar molts anys exposada en una vitrina fins que un col·leccionista va i la va robar. El circ sí que va lamentar morts d'indis a altres ciutats europees, on els casos estan documentats. L'empresa de Buffalo Bill, que ja havia estat a Europa abans, va creuar l'Atlàntic en el 1889 per actuar a l'Exposició Universal de París. Des d'allà, després d'embarcar-se a Marsella, fins que va arribar a Barcelona. Què és el que us he explicat? I que realment no va tenir l'èxit esperat. El seu plat fort eren les habilitats eqüestres i això no era res de l'altre món a la Barcelona dels finals del segle XIX. Entre el 1879 i el 95 hi havia un circ eqüestre que es deia Alegria, on oferia les seves funcions en un lloc avui tan cèntric com la plaça Catalunya. Sembla ser que sí que era del gust de tothom perquè allà hi havia exhibicions eqüestres de gran nivell. Vaig finalitzant, diu, els curiosos que es van acostar a presenciar el desembarcament de la trup del vapor Palma al moll de Sant Bertran de Barcelona es van mantenir a una distància considerable. Segons sembla que s'havia propagat el rumor de que es deixarien anar un o dos bisons per fer, és que increïble, per fer una cacera amb llaç per la ciutat. Des del primer dia, el circ es va trobar amb una certa fredor per part del públic català. A diferència del que li van passar abans al Regne Unit i França o la rebuda apoteòsica que va tenir després a Itàlia. Les explicacions d'aquest fracàs relatiu són dues. La gran crisi sanitària d'aquells dies i la peculiar idiosincràsia catalana. Els catalans deien, no s'aclama aquí així com així, a qualsevol heroi per molta propaganda que vingui precedit. Els catalans són molt especials. Com tots sabeu, s'han escrit llibres, rodat pel·lícules, i aquest personatge és molt difícil d'oblidar. I avui hem recordat el pas d'en Buffalo Bill per Barcelona i les seves anècdotes. I ara finalitzarem la meva explicació una mica més de música del Kenny Rogers per acompanyar-nos i deixar-nos un bon gust de boca. Moltíssimes gràcies, fins ara.
Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong together. Won't you believe in my song?
Wow. Quina història.
Que xulo, no?
Una història
sí.
Més xula, Mercè.
Sí. Bueno, ja us he dit que no va fer gran cosa per la humanitat, però sí que va ser un personatge genial.
No, no, además, ni idea de què. De tot això que ens has explicat. Això
dels indis i la verola, sí, sí, va ser cert, eh? És tot real, és veritat, eh?
Sí, home, l'altre dia que parlaven d'Elisabeth Zendal i l'expedició Balmis, precisament van anar a Amèrica a vacunar contra la verola perquè els espanyols els hi havíem contagiat els indígenes, o sigui, pobrets a sobre,
aquí li carguen a ells.
Aquí els revés deien que els preocupadors dels indis no ens havien enganxat.
De... Valent, portar l'oferta d'aquest espectacle a Barcelona, també.
Sí, però el curiós és que el van acceptar molt bé a Itàlia i a França i tot això,
aquí no.
Perfecte, aquí no. Suposo que aquí també va tenir mala sort. Van fer tanta propaganda que si deixarem els bisonders pel carrer, que si 200 cavalls, jo que sé, que tot, ja no me'n recordo ni aquestes bestieses que deia. Clar, els catalans devien dir... I a damunt els hi va ploure, clar, la gent es mullava, sí. I entre la verola i que hi havia una gran epidèmia a Barcelona, suposo que els ànims no estarien... massa alegres per anar a passar-s'ho bé. Clar, bueno, increïble. Clar. Sí, sí, és tal qual, eh?
Seria una triple epidèmia, no ho puc imaginar.
Fort, eh?
Uau.
Sí, vull dir, no cal que recordem el Covid aquí.
Sí, no.
No. Vull dir que molt, molt fort, molt
fort.
Però
realment va ser un personatge mític, eh?
Molt mític. Sí, sí, o sigui, el tio és real, eh? Ell existia.
I, sí, 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 sí,
sí, sí. Inclús, bueno, hi havia la seva germana que també va dir... Bueno, això ara us ho diré. Diu, bueno, és que en Espanya, en Barcelona, és que les gustan los toros. I jo dic, home,
precisament aquí.
Me parece que...
Me parece que no.
Me parece que estamos equivocados, no? Però bueno,
bueno, aquella època sí,
potser sí, eh? Millor aquella època potser sí, eh? Perquè hi havia les places. Però bueno, la qüestió és que el Buffalo Bill sí que és real, perquè en allà va fer mogollon de coses i inclús, malauradament, va ser culpable de bastantes coses negatives. Però bueno, després es havia de guanyar la vida d'alguna manera.
No tinc la imatge aquí del Buffalo Bill, sí, no? De les, dels cartells, dels còmics.
Els cartells.
Els cartells, eh?
Amb el barret.
Sí, el barret, sí, sí, i aquella melena blanca, sí, així sí, llarga.
Sí, sí, sí. Ara m'estaves explicant i m'estava veient la imatge, no?
Del Buffalo Bill.
Sí, sí, sí.
Ara no fa gaire, ha fet una obra de teatre, eh? Sí. De Buffalo Bill, sí, sí, a Barcelona,
sí, sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Amb que una presentadora de, que l'entrevistava.
Sí, de la TV3. Que ara no me'n recordo com es diu, la que va estar a Washington, la que fa, ara no em surt el nom, ja, que fa les notícies cada dia a l'hora de dinar.
Sí, 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 quan, sí. Fa poquet, ara sí, fa, no, per un mes o així, sí, sí, eh, que han fet aquesta obra de teatre.
Era com si, jo no l'he vista, però tinc la sensació de que ella feia com una entrevista en el Buffalo Bill.
Sí.
Llavors aprofitàvem per fer una mica de teatre.
Ella feia de presentadora. Sí, sí. És una presentadora, ah, que va deixar de presentar uns, sí, dies, sí, al telediario,
i
bueno, va, telenotícies,
es va dedicar
a entrevistar el personatge de Buffalo Bill.
De Buffalo, sí, Bill. Sí. Com deien els catalans, bufa-li l'ull.
Potser és que li devíem. Potser és que li devíem.
Aquí, aquí està la genialitat.
Molt bé, doncs
molt interessant.
Deixem aquí a la nostra superpresentadora perquè ens obri una altra companya. Eh?
Sí,
moltes,
sí,
gràcies, eh? Ha sigut molt divertit per explicar-vos-lo de Buffalo Bill. Molt bé. Bravo.
Donem pas, doncs, a la Eva, que ens explicarà la història del Vasco.
Vasco de la Carretilla. Pues sí, hoy os voy a hablar de El Vasco de la Carretilla. Acabamos de escuchar la música de la película La Misión, de Ennio Morricone, película que se rodó en Iguazú, lugar donde nuestro protagonista tiene mucho que ver. En el lejano Parque Nacional de Iguazú consideran al pamplonés Guillermo Larregui como pionero del turismo en aquella región argentina. Hoy nos acercaremos a su vida de aventurero, con la que se ganó el sobrenombre del Vasco de la Carretilla, aunque hay que decir, le llamaban el Vasco de la Carretilla, pero él realmente era navarro de Pamplona. Guillermo Isidoro Laguerri Ugarte es su entidad. Probablemente ni en Pamplona ni en toda Navarra a nadie le diga nada este nombre. Su memoria fue salvaguardada en buena medida gracias al libro que en el 2001 le dedicó el periodista bilbaíno Xema Urrutia, editado por Xalaparta, y al excelente documental que posteriormente se hizo de él en Euskal Televisa. Aún y todo, Guillermo Larregui está muy lejos de alcanzar en su ciudad natal las cotas de popularidad que todavía hoy tiene en Argentina y en buena parte de Sudamérica. Este pamplonés, nacido en 1885 en el barrio de La Rochapea, emigró en su día a Argentina. Allá se hizo famoso a causa de una insólita apuesta, al resultado de la cual recorrió andando algo más de 3.400 kilómetros, es decir, desde la Patagonia hasta la ciudad de Buenos Aires, empujando una carretilla tan insólita como él. Su aventura, a la que siguieron otras, fue muy sonada, generando a su paso una gran expectación, tanto de público como de medios de comunicación, que rápidamente le bautizaron y lo inmortalizaron con el sobrenombre del Vasco de la Carretilla. Hoy su nombre y su figura son todo un símbolo de promoción turística en Argentina y de forma muy especial en el Parque Nacional de Iguazú, que es donde murió en 1964. Emigrante, Guillermo Larregui, como queda dicho, nació en Pamplona un 27 de noviembre de 1985 en el barrio de Rochapea. Desconocemos las causas que le llevaron a cruzar el charco, tal vez por razones familiares, tal vez por necesidad, o tal vez por una combinación de ambas razones. Lo cierto es que con solo 15 años de edad dejó atrás su Pamplona natal y emigró a Argentina, llegando hasta Buenos Aires en 1900. Inicialmente trabajó como marino. En algo se tenía que notar que había nacido junto al río Arga, hasta que el destino le hizo trasladar su residencia nada menos que de la Patagonia, donde trabajó, en Cerro Bagual Santa Cruz, en una multinacional petrolera, hasta el año 1935. Dicen, y seguro que es verdad, que era muy buen trabajador y muy buena persona. Precisamente en este año, en 1935, estando en una reunión informal con varios amigos, hizo con ellos una apuesta, ya se sabe, la clásica fanfarronada, pero que cambió su vida y lo convirtió en uno de los personajes más excéntricos y famosos de toda la Argentina. Nos hallábamos reunidos con varios amigos, comentando los récords deportivos. Narraba posteriormente al rotativo argentino Ecos Diarios. Yo les decía que no siempre el ruido que se hace en torno a una prueba deportiva guarda relación con el esfuerzo. Y llegado a este punto de la conversación, es cuando se va y se echa un farol. Yo me animaría a cruzar toda la Patagonia a pie y a ir hasta Buenos Aires con una carretilla con 199 kilos de peso. Si los norteamericanos son capaces de batir todos los récords, ¿por qué no lo podemos batir nosotros? Aquellos amigos argentinos no sabían hasta dónde puede llegar un navarro o un vasco si le dices ¿a qué no eres capaz? De hecho, uno de sus amigos, ni corto ni perezoso, le plantó al de Rochapea una carretilla adelante. La sorpresa vino cuando Guillermo Larregui tomó la carretilla e inició la andadura. Era el 25 de marzo de 1935. Aquel fue tan solo el primero de los cuatro grandes viajes que llegó a hacer en su vida arrastrando la carretilla. Tal y como prometió, recorrió más de 3.000 kilómetros hasta llegar a Buenos Aires. Su segunda expedición, entre los años 1936 y 1938, fue desde Coronel Pringles hasta la frontera de Bolivia. En 1940 marchó desde la Villa María Córdoba hasta Santiago de Chile, a donde llegó un año después. Y el último viaje del Vasco de la Carretilla comenzó en 1943, terminando en las Cataratas de Iguazú en 1949. Fueron en total más de 20.000 kilómetros. Tenacidad. Algunos creían ver en él un loco. Pero ese era algo que nunca le importó. Guillermo Larregui quiso demostrar ciertamente que los norteamericanos no tenían la exclusiva de los récords, pero a la vez, detrás de su gesta había toda una lección de humanidad. Tenacidad y voluntad eran dos valores que empleó el Vasco de la Carretilla para decirnos que con ellos todo se puede, que en esta vida hay que tener arrojo y decisión si algo se quiere conseguir. Cuando empezó a andar en 1935, todos estaban pendientes de él. Se corría la voz de ciudad en ciudad, anunciando su llegada, y lo que veían era una lección de vida y de constancia, un hombre fiel a su palabra. Fueron estos los valores que le hicieron seguir su camino, como si nada pasase cuando, cerca ya de Chubut, se le congeló el pie. Conoció Guillermo la mofa y el desprecio, pero conoció también el gesto solidario y la mano amiga, y esto segundo valía mucho más que lo primero. Su propia carretilla era toda una elección de economía y de austeridad, con caja de herramientas, cocina, fregadera. Realmente no necesitaba más para vivir. Eran muchos los que no alcanzaban a tener ni tan siquiera eso. Palabra, tesón, hombría, fortaleza física y espiritual y una carretilla. Ese era su equipaje. De la risa inicial se pasó a la expectación, finalmente al reconocimiento. De hecho, su llegada a Buenos Aires en mayo de 1936, víspera del Día Patria, sirvió para que los porteños se echasen a la calle para recibirle, para ovacionarle y para admirarle. Guillermo Larregui, agradecido ante tan sorprendente y multitudinario recibimiento, donó la carretilla con sus enseres de viaje al entonces Museo de Luján, dirigido por el historiador Enrique Udaondo. Fue entonces cuando el Vasco de la Carretilla tomó verdadera conciencia de los valores que simbolizaba y que estaba transmitiendo a la sociedad argentina. Y ni corto ni perezoso se compró otra carretilla y dirigió sus pasos hacia Tucumán, luego a Mendoza e incluso atravesó los Andes. Y no paró hasta llegar a Santiago de Chile, embajador de una raza, de una sangre y de unos valores. Y allí, en Santiago de Chile, de nuevo donó la carretilla en esta ocasión a un vasco, a Pedro Arregui. Y de Chile a Bolivia siempre a pie, siempre con la carretilla, uniendo tierra de vasco-navarros, recordando que Necochea fue fundada por un navarro y que la nación boliviana fue forjada por otro navarro y que el rochapeano también estaba haciendo historia en aquel continente. Inició su regreso por Iguazú y fue allí donde quedó prendado de la belleza de aquel entorno. Allí fijó su residencia definitiva, en una casa hecha a base de hojalatas multicolores, dedicándose durante años a enseñar en la zona los lugares, contar sus viajes, sus anécdotas de trotamundo. Y allí murió 15 años después. Era un 9 de junio de 1964. Murió en aquella tierra que dejó de llamarle loco. Murió en aquella tierra que entendió su filosofía de vida, que él resumía muy bien. Nadie me podrá quitar la dicha de ser dueño de mi propio destino. Y murió en una tierra rojiza, la misma que fue mil veces pisada por este Quijote de una rueda. Un monumento hoy le recuerda en Santa Cruz, Patagonia. La Fundación Vasca lleva su nombre en Argentina. Una plaza pública lleva su nombre en el puerto de Iguazú. Y mil detalles más de reconocimiento hacia su persona se jalonan a lo largo de miles de kilómetros del Cono Sur. Sirva pues este reportaje para homenajear a este pamplonés, para recordarle, para dar a conocer su historia, para doblegarse ante su gesta y ante su filosofía de vida y para proclamar que los valores que guían sus pasos hoy deben de estar más presentes que nunca. No sabemos nunca lo que el destino nos puede deparar. Guillermo Larregui escogió el suyo. Uno no sabe lo que la tenacidad del ser humano es capaz de conseguir. Por eso es bien cierto que jamás hay que abandonar nuestros sueños, por más difíciles que nos parezcan. Poder creer en uno mismo puede hacer, igual que Guillermo Larregui, que alcancemos la meta de nuestro destino.
Tu explicación nos ha dado una lección de vida aquí, ¿eh? Qué barbaridad.
Sí, la verdad es que esta gente así es de admirar, es para quitarse el sombrero. Encuentras personas así sí, que... Sí. Y todo por una apuesta y él... Bueno, si vierais la carretilla es, no, bueno, es bueno, un panorama, ¿eh?
Me imagino la carretilla con una sí, rueda.
Sí, ¿eh? Sí, es como un pequeño mueble con herramientas, con utensilios, con lavabito así, para, o sea, con un poquito de todo, ¿eh? Sí, y con eso pues recorrió el mundo y... Y se dio cuenta de, pues, bueno, que transmitía otros valores también.
¿Y está enterrado en Iguazú?
Sí, en Iguazú, sí, sí, sí. Se fue allí
quedó. ¿Tiene un pequeño monumento?
Sí, bueno, le han hecho una fundación, un monumento, y tiene varias...
Vaya lección, ¿eh?
Sí, sí.
Wow, qué pasada, ¿no? Uh-huh. Con 15 años se marchó
sí,
a América.
Lo que no se sabe realmente sí, cuáles fueron los motivos que lo llevó pero, allí. Pero bueno, tenía 15 años, ¿eh? A esa edad. Pues esta gente así, yo, bueno... Admiro, ¿no? Este tipo de personas sí, que sí, son capaces de, sí, sí, de hacer todo eso.
De sobrevivir y aguantar. Sí. Es una pasada, ¿eh? Sí, wow. Sí, sí. No me extrañe que se enamores de Iguazú.
Es que es precioso.
Sí. ¿Habéis estado?
Sí.
Yo también. Es una maravilla. Sí. ¿Tú también? Sí. Wow. ¿Y tú también?
No, encara no.
Bueno, ja t'hi portarem, Consol. No pateixis.
Ja. Nos hacemos un viaje de dones a les zones.
De dones a les zones, anem totes cap a Iguazú.
Bueno, y sí, yo no he estado en la parte argentina, sospecho que este señor está, sí, está sí, enterrado sí, en la parte argentina.
Ah, deu, ah clar, clar, perquè com que sí, dona un costat i l'altre, és veritat. L'altre és Uruguai, no?
No, és Brasil,
Brasil
i Argentina.
Brasil i Argentina, exacte. Mm-hmm. Sí, 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 sí.
Brasil i Argentina.
Sí, sí, sí. Ostres, bueno, que guapo.
I que bonita la música, esta cabatina, sí, que bonito.
Sí, sí, la primera me ha llegado al corazón.
Bueno, es que la de la misión, bueno, es la misión. Sí, he cogido esta música por eso, precisamente, por estar rodado allí en Iguazú la película y, sí, y la música es tan bonita que...
Bueno, y es que Eva es mucha Eva también.
Sí,
Qué va, qué va.
Bueno, en dos días nos has llevado unas sí, historias entre los
de,
caballos
de caminar,
aquellos.
¿Eh?
El caminar, y ahora este 30.000 kilómetros has dicho... Pasada, ¿eh?
Entre el gato y el mancha y el capazo de la carretilla, kilómetros y kilómetros hemos
sí,
hecho, ¿eh?
Qué barbaridad.
Pues desde luego, a través de las ondas sí, viajamos.
Sí, sí, ah, sí.
A tope.
A todo.
Muy bien. Bueno.
Pues gracias a vosotras.
Lo hemos pasado genial. ¿Eh que sí?
Sí, sí, tanto.
Uy, qué interesante.
A vosotras.
Bueno.
De la mano de este viaje, llegamos a los brazos de Consol, que nos va a hablar de...
Jules
Verne.
Sí, qué ilusión.
Jules Verne.
Comencem amb aquesta entranyable cançó d'Alexandre Dumas per haver estat un puntal de la vida i obra de Jules Verne. Pel París d'aquella època corria l'anècdota de com es varen conèixer aquests dos grans genis tan diferents per edat, per estatus social i econòmic. Va ser d'una manera casual i còmica alhora. Va anar així. Un dia, que Jules Verne sortia d'una vetllada literària i mentre baixava les escales es va trobar amb un voluminós senyor que pujava enfurismat brandant el bastó davant del jove Verne que en lloc de disculpar-se i donar-li pas al desconegut cavaller li preguntà: «Ha sopat vostè, senyor?»
«Perfectament, jove. Ni menys ni menys que una truita de cansalada a la Nantesina i...» «Ui, les truites de cansalada de la Nantesina de París no valen res. Cal posar-li safrà. Escolti'm bé. Així que vostè sap fer truites tan jovenet?»
«Que si sé fer truites, senyor. Sobretot me les sé menjar. No em portarà vostè alguna per aquí?»
«Que insolent i poca solta. Tingui la meva targeta? No, no cal que em doni la seva. Vindrà aquest dimecres a casa meva a fer una truita.» I aquí va començar una profunda amistat entre tots dos. Dumas es va convertir en el seu protector i mecenes, que va intuir el talent literari de Verne, i és possible que el jove Verne veiés en Dumas no només el gran escriptor que li obriria les portes del món literari, sinó en el pare que hagués volgut tenir. Què vull dir amb això? Jules Verne va néixer en el si d'una família d'advocats, armadors i navegants a Nantes. I el 1840 tota la família es va traslladar a París. Jules era un jove rebel i propens a l'aventura i amb una dèria infinita per als viatges. Tant és així que amb 11 anys va intentar fugir amb un vaixell cap a l'Índia. Ui, però el seu pare el va enxampar en el mateix vaixell, el va fuetejar, el va castigar tancat en pa i aigua i el va fer prometre que no ho tornaria a fer i que només viatjaria amb la seva imaginació. I així va fer. Va estudiar lleis per fer veure que continuaria amb el bufet patern, com era el desig del seu pare, alhora que escrivia petits poemes. De l'esmirriada assignació monetària que rebia del seu progenitor, es comprava llibres i material d'escriptori, preferint patir gana que allunyar-se de la seva passió, fins que als 19 anys va succeir l'episodi que hem comentat abans amb Alexandre Dumas. Gràcies al seu protector, va entrar a treballar a la borsa. Es va casar amb una jove vídua rica amb dues filles, amb qui va tenir un fill, Michael Verne, dedicant-se plenament a escriure, aleshores sí, ja lluny de la tutela familiar. Jules Verne va ser un escriptor al que li encantava la ciència i els invents del segle XIX. Documentava totes les seves aventures, predint i encertant moltes de les fites científiques del segle XX. Va escriure sobre coets espacials, submarins, helicòpters, aire condicionat, míssils dirigits i imatges en moviment molt abans que apareixessin. El punt d'inflexió de la seva carrera va ser conèixer l'editor Edsel, en qui va publicar amb moltíssim èxit 5 setmanes en Globus. Llavors va signar un contracte per una quantitat anual de 20.000 francs, que eren molts diners en aquella època, durant els següents 20 anys, a canvi d'escriure 2 novel·les cada any. Arribat a aquest punt, com és lògic, va deixar el seu treball a la borsa i durant més de 40 anys els seus voyages extraordinaires van alimentar la imaginació de nens, joves i adults. Entre els seus llibres sobre viatges, ciència ficció i aventures més populars recordem Viatge al centre de la Terra, 20.000 legües de viatge submarí, La volta al món en 80 dies, De la Terra a la Lluna, La illa misteriosa, 5 setmanes en Globus, Miguel Strogoff, etc. Va ser autor de més de 80 títols que han estat traduïts a 112 idiomes i ha estat el segon autor més traduït de la història després d'Agatha Christie. Algunes de les seves obres, com recordarem, han estat portades al cinema. Gran part de l'obra de Verne
trata sobre la idea de que el ser humà pot aconseguir qualsevol objectiu a través de l'ús de la ciència i la tecnologia. Per acabar, diré que la seva vida personal i familiar, però, no va ser tan fantasiosa. A la fosca relació amb el seu pare cal afegir la poca o nula amb el seu propi fill. En canvi, va cultivar la del seu nebot predilecte, no sent correspost, ja que aquest li va engegar un tret a boca de canó, deixant-lo coix de per vida. Sempre va tenir mala salut. Va patir atacs de paràlisi, era diabètic i va perdre la vista i l'oïda. Va morir molt malalt a l'edat de 77 anys. Molt reconegut a tot el món i especialment a França, on va ser condecorat amb la Legió d'Honor el 1892. I acabaré amb una frase que ell no parava de repetir, dient: tot el que una persona pot imaginar, d'altres ho podran fer realitat.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we said
Yellow submarine.
Que gràcies, Beatles.
Que guai, els Beatles.
I Julio Verne.
Sí. Jo li deia el Julio Verne.
Bueno.
És com lo del Sean Connery.
Que guai, encantado.
Ai, sí, oye. Hay coses que jo no tenia ni idea, eh? Sabia lo que havia escrit i tot això, però no sabia lo del pare, lo del fill, lo del del nebot que li havia fotut el tiro. Lo del Dumas, sí. Això de la truita és superdivertit, no?
Meravellós.
Que fort, que guapo.
Truita, sí.
És que tenia molta gana, passava gana a París.
Clar.
I mira, va tenir sort. Va ser agosarat i va tenir sort, perquè clar...
Sí, sí, li podia haver sortit fatal, li podia haver fotut un cop de bastó i encara i estaria per allà mig estarracat. Ostres, és un programa genial avui, eh? Uau!
Absolutament, sí.
Que
sí,
guapo!
Sí, perquè fixeu-vos que el llibre que va escriure sobre el viatge a la Lluna era impensable en aquell moment. Jo va escriure un segle abans de que anéssim a la Lluna. És a dir, que posés un peu a la Lluna a nosaltres, bueno, els estadounidens, no? Un segle abans.
No, sí, pràcticament tot el que escrivia s'ha anat realitzant.
Eren com premoniciones, sí, de lo que iba a passar, perquè tot el que escrivia luego...
Gemma.
Sí, sí, a mi m'està encantant aquest programa.
Que sí, la Gemma se'ns ha quedat sense paraules, quasi, quasi.
Absolutament.
Jo recordo quan era petita tots aquests llibres, no?
Sí. Jo tengo un recopilatorio, tengo un libro que es todas las historias de Julio, en uno, ¿no?
Sí.
Bueno, igual no son todas, pero es un tocho así que vienen todas las historias de todo lo que escribió.
No, es que, i jo dic que quasi tot el que va escriure, dic, s'ha anat...
Superinteressante.
S'ha anat complint tot, eh?
Sí, ja de petiteta, aquestes vocacions, a mi me meravella, aquestes vocacions de tan jove...
Sí, que ja... i el bo del cas és que ara, per exemple, quan un sembla ser, quan un té una vocació, ara com que hi ha tantes maneres d'aconseguir i pots, hi ha les comunicacions i tens tantes coses a la mà, abans que no tenien res de tot això, aquestes persones que aconseguien tot, jo els considero, vamos, extraterrestres quasi, quasi, sí, no? Sí. Perquè ja em diràs tu.
Són genis. Són genios, són genios.
Genis.
És el factor creativitat, no? Com no ho tens a l'abast, t'has de buscar una mica la vida.
Sí.
Aquesta creativitat i aquests trets característics d'aquest tipus de personatges, no? De tenir moltes intel·ligències, de tenir molt clar molt focus en un objectiu. No és casual que el Vasco de la Carretella va...
Sí, sí, i era un home especial. Vull dir, un altre diu, sí, bueno, me voy a tomar una cerveza i ja està.
Hacer una apuesta i dice, bueno, sí, sí, pues no.
Clar,
sí.
Clar, en el cas del Vasco potser era un tema més de migració, no? Potser de millorar la vida, però en aquest cas de Jules, ell tenia la vida solucionada, perquè el pare era advocat, tenia un bufet,
sí,
a París.
Sí, sí.
I realment, doncs, el pare volia que el fill fos advocat, ell va començar a estudiar lleis i continués en el bufet.
I a més amb el que has dit, que no estava gaire bé de salut tampoc, vull dir que...
Va estar molt malalt tota la vida, sí.
Per això, o sigui, damunt malalt, O sigui, amb fills, malalt, i escrivint tot això. Però és que no va escriure tres llibres, en va escriure...
Sí.
Quants has dit?
80.
80, imagina't.
Durant 40 anys, dos... Sí, bueno, més de 80. 80 va ser per l'editorial Hetzel, que li va fer un contracte per 40 anys, imagina't, amb la condició que fes dos cada any. O sigui, només amb l'editorial, 80, però abans ja havia escrit uns quants.
Sí, sí. Bueno, després de l'Agatha Christie, has dit, no?
Sí. Bueno, va ser l'escriptor més traduït, després de l'Agatha Christie.
Després de l'Agatha Christie.
De la teva, Agatha Christie.
Ai, que m'agradaria semblar-me una miqueta amb ella.
Vas de camí, no? No te preocupes.
Tu creus?
Sí.
Totalmente. Ja me puedo espavilar, eh? Ai, que gust estar amb vosaltres. És una meravella. I els que ara ens estan escoltant, s'ho deuen estar passant bomba, no?, també, amb tot el nostre, amb aquests programes genials.
Esperem que sí.
Esperem que sí,
bàsicament
per això.
Sí.
Avui és el programa número...
10.
10!
Fantàstic, fantàstic.
10, que haurem de començar a tancar, s'està molt bé aquí, però toca despedir-nos d'aquest món de creativitat i de genialitat que ens han portat les nostres companyes. Moltes gràcies, Mercè Carrió, per portar-nos al Buffalo Bill.
Gràcies.
Moltes gràcies, Eva Vives, per traer-nos la història del Vasco de la Carretilla i fer més quilòmetres todavía.
Sí, va, estamos cansados ya desde el otro día, andando y andando.
I moltes gràcies, Consol, per traslladar-nos a aquest París del Jules Verne.
A vosaltres, per haver-me escoltat.
No volem marxar sense recordar-vos la nostra adreça de correu. És donesalesones@gmail.com. Ens podeu fer comentaris, proposar temes, fer crítiques, donar-nos escalf. Ens encanta llegir-vos. No deixeu d'escriure'ns, sisplau. També recordar-vos que trobareu tots els nostres programes anteriors a la web de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. Si us agraden, sisplau, no deixeu de fer like al programa. Feu clic al cor petitet que hi ha al sota de tot, que ens agrada i ens ajuda a continuar i a millorar. Volem, finalment, agrair el suport i la col·laboració de Ràdio Ferró i Vila Urània, ja que sense ells no seria possible el programa Dones a les Ones. Gràcies de nou. Una abraçada i fins ben aviat.
Adéu.
Fins la propera.
Adéu.